Són a les 8 i 45 minuts del matí i posem llibres a l'assumpte. Tenim en Lluís Ruiz, que segueix confinat a casa seva, des d'on rebusca en les vostres... en les seves llibreria, la seva llibreria de...
Prestatgeries.
Prestatgeria, gràcies. Lleixa, fins i tot,
sí,
per trobar llibres que potser té pendents ell i potser vosaltres. Per començar, un de Mercè Rodoreda, que no és el que us penseu.
La mort i la primavera és l'última novel·la de la Mercè Rodoreda. De fet, mai va publicar-la en vida. I, de fet, pel que fa a l'edició del llibre, això va ser bastant problemàtic. I és que la Rodoreda em va deixar fins a 4 versions diferents d'aquest text. I és el text més allunyat de la Rodoreda realista que coneixem, de La plaça del Diamant o de Mirall trencat. De fet, és una novel·la bastant psicodèlica i bastant mística. Està situada en un indret desconegut, els habitants del qual viuen sotmesos a les lleis fantàstiques de la natura que regeixen aquest lloc i que, a més, viuen subjugats i esclavitzats a la por que els generen uns éssers invisibles, dels quals només se n'ha sentit a parlar, però ningú ha vist mai, una mica com el coronavirus. La novel·la està protagonitzada per un adolescent qui en l'època de primavera li apareixen emocions que no havia notat mai, com ara l'amor o el desig, i a partir d'aquí el llibre és una peripècia per intentar deslliurar-se d'aquesta por que habita en aquest indret desconegut i intentar de veure què hi ha més enllà d'aquesta por.
Doncs La mort i la primavera de la Rodoreda, i ara via Lluís Ruiz, dos títols d'un autor francès.
L'Eclipsi és una de les novel·les més juganeres de Georges Perec. Malgrat que tota la seva obra és una expressió del joc, de l'experiment, de la provatura, però L'Eclipsi ho és especialment. En francès es titula La desaparició i és exactament la història de dues desaparicions. Primer, la desaparició d'un personatge, un amic del protagonista, que es decidirà de reunir una bona tropa d'amics, cadascun més tronat que l'anterior, per tal de buscar aquest amic desaparegut. I segon, és la desaparició de la vocal E, que tot i ser la vocal més utilitzada en llengua francesa, no apareix ni una sola vegada en tota la novel·la, i que en la traducció que n'ha fet l'Adrià Pujol Cruells per l'Avens, la vocal que hi falta és la A, que és la més utilitzada del català. És una novel·la trepidant, d'intriga, de personatges que s'endinsen en un món bastant fosc, i com a curiositat us diré que Perec, per compensar aquesta vocal perduda, va escriure una altra novel·la que es titulava en francès Le Revenant, on només hi apareixia la vocal E, que és la que se li havia perdut a l'altra novel·la, i que mai ha estat traduïda ni en català ni en castellà. Escrivia un punt de
més. Home, per traduir aquestes novel·les, on només hi aparegui una lletra, només hi aparegui la E, deu ser un problema pel traductor, no m'ho vull ni imaginar. Vinga, acabem aquesta selecció de clàssics d'en Lluís Ruiz amb Julio Cortázar. Potser a la vostra llibreria hi teniu Rayuela, potser ja l'heu llegit, jo l'he llegit, i és una meravella, és un joc, és una novel·la superjuganera i, a més, molt amanida de jazz, però potser ja el teniu llegidíssim. Per tant, un altre títol de l'autor argentí.
Armes secretes a mi em sembla el millor recull de contes que mai va publicar Julio Cortázar. És el més curt, també. De fet, el llibre el composen només 5 contes, però tots d'una qualitat extraordinària. I entre aquests 5 contes hi trobem, per exemple, el que potser és el seu conte més famós i més mític, El perseguidor, que tracta dels dies que va passar a París el saxofonista Charlie Parker en el conte reconvertit a Johnny Carter, sota un patiment extrem, enganxat a la marihuana i a l'alcohol i en fase d'absoluta autodestrucció. El conte està narrat en primera persona pel seu amic i crític musical Bruno Testa, qui en un principi està escrivint la biografia del músic, però que ràpidament ja veu com el món de Johnny Carter està sumint-se en una espiral de dolor degut a les drogues. I així Bruno Testa es convertirà en el perseguidor de Johnny Carter intentant descobrir què amaga realment aquesta vida de la qual ni el músic ni el narrador en sortiran indemnes. Els altres contes que conformen el llibre són tots bestials. Hi ha Cartes a mamà, Les babes del diablo, Los buenos servicios i Les armes secretes, que donen nom al llibre i que és el germen del qual després en sortiria la seva gran novel·la, que va ser Rayuela.